Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Un espai de ràdio tranquil i amb idees que conviden a noves reflexions. Amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Xiscar i Miquel Albert Soler. Minuts després de la mitjanit entre diumenge i dilluns, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els diumenges a la mitjanit, a Ràdio Estel.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Per molts anys, princesa, ens fem vells
estimat
i ens acostumem
l'un. Hi ha certes coses que han de ser escrites abans.
Benvolgut pare i mare, probablement una de les coses més lamentables
en una vida. A vegades em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia.
Benvolgut senyor president. Primer, m'agradaria presentar-te.
L'obra cartes. Els diumenges a les 9 del vespre, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'obra cartes. Els diumenges a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 37a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Avui de glossari només hi ha una paraula, que és fast, que és un luxe extraordinari, com en la paraula fastuós, l'adjectiu. El text d'avui tampoc no és un text, no és un poema, és un text de prosa, però no és un text d'una sola peça, sinó que és d'un mateix llibre, però són quatre fragments escollits, tres de més breus i el darrer que és més llarg. Començo amb el primer. Diu així: la ciutat morta es troba al final d'una llarga carretera en ziga-zaga. A cada tombant t'afigures que ja hi ets i per això sembla més llarga. Quan per fi la veus damunt el terraplè amb els colors esmorteïts, enclotada entre les altes muntanyes, l'esquelet grugós, talment una selva d'ossos, Jamila es mostra com el símbol d'aquesta lliçó d'amor i paciència, l'única que pot conduir-nos al cor palpitant del món. Allí, entre alguns arbres i herba seca, amb el seu muntanyam i els seus rocs, es defensa de l'admiració vulgar, del pintoresc i dels jocs de l'esperança. El segon fragment. De la caixa de Pandora, on bullien els mals de la humanitat, els grecs en van fer així, darrere de tots, l'esperança, com el més terrible. No conec cap altre símbol més colpidor. Car l'esperança, contràriament al que es creu, equival a la resignació. I viure no és resignar-se. El tercer. Sí, hi ha la bellesa i hi ha els humiliats. Siguin quines siguin les dificultats de l'intent, voldria no ser mai infidel ni a l'una ni als altres. I ara el text més llarg. Vaig fer-me gran al mar, i la pobresa em mou, em fou, i la pobresa em fou un fast. Després he perdut el mar, i d'aleshores ençà tots els luxes m'han resultat monòtons, la misèria intolerable. I des d'aquell moment simplement espero. Espero els vaixells de retorn, la llar de les aigües, el dia pur. Espero pacientment, ja que sóc civilitzat, amb totes les meves forces. Se'm pot veure passejar per carrers bonics i elegants. Admiro els paisatges, aplaudeixo com tothom, dono la mà, però qui parla no sóc pas jo. Se'm fan elogis i somniejo una mica. Se m'insulta i amb prou feines me'n sorprenc. Després ho oblido i somric a qui m'insulta i saludo molt educadament aquells als quals aprecio. Què més puc fer si només tinc memòria per una sola imatge? Finalment, se'm demana que digui qui sóc. No res, encara. No res, encara. On realment em supero és als enterraments. I excel·leixo, ben cert. Camino a poc pels ravals florits de ferralla. Vaig seguint per llargues avingudes on han plantat arbres de ciment que menen els forats de terra freda. Allí, sota la cura del cel envermellit a penes, observo com uns treballadors decidits enterren els meus amics a 3 metres de fondària. Si hi llenço la flor que em dóna aleshores una mar gilosa, arriba sempre al fossar. Tinc la pietat justa, l'emoció exacta, el coll decantat a mida. La gent s'admira que els meus mots siguin precisos, però no tinc cap mèrit. Espero. Espero durant molt de temps. A vegades ensopego, m'entrebanco i l'èxit em fuig. Tant se val perquè aleshores em quedo sol. I és així com em desperto a la nit i endormiscat em sembla sentir remor d'onades, el respir de les aigües. De sobte desvetllat, reconec el vent entre les fulles i la remor malaurada de la ciutat deserta. En aquest moment no n'hi ha pas prou amb tota la meva traça per amagar el meu dubte o per vestir-lo segons la moda. Altres vegades, en canvi, m'han ajudat. A Nova York hi va haver dies que, perdut al fons d'aquells pous de ferro i acer on erren milions d'homes, corria de l'un a l'altre sense veure'n mai la fi, cansat fins a no poder més, sostingut tan sols per la massa humana que buscava la sortida. Aleshores ofegava el crit que volia alçar el meu pànic. Sempre, però, malgrat tot, la crida llunyana d'un remolcador venia a recordar-me que aquesta ciutat, cisterna seca, és una illa i que a l'extrem de Battery m'esperava l'aigua del meu bateig, negra i podrida, coberta de suros buits. Així, jo que no tinc res, que he donat la meva fortuna, que faig bivac davant de casa, estic content quan vull, m'adapto a qualsevol hora i el desesper m'ignora. Ni el desesperat ni jo no tenim pàtria. Sé que tinc el mar al davant i al darrere i sempre a punt una follia. Els que estimen i es troben allunyats poden viure en el dolor, però això no és pas la desesperació. Saben que l'amor existeix. Heus ací perquè pateixo l'exili amb els ulls secs. Encara espero. Però a la fi arriba un dia. Jamila es mostra com el símbol d'aquesta lliçó d'amor i paciència, l'única que pot conduir-nos al cor palpitant del món. Em va agradar molt aquesta frase quan la vaig llegir la primera vegada. Aquesta lliçó d'amor i paciència, l'única que pot conduir-nos al cor palpitant del món. Què vaig trobar? O que hi trobo, crec que en part té a veure amb aquest contrast entre la paraula lliçó d'amor i paciència, que potser remet a un quelcom reposat, quiet, paciència, lliçó, però que diu és la que ens porta al cor palpitant del món. Aquí hi ha un batec apassionat, aquí no es tracta d'una cosa aquietada, sinó que el que cerca, el qui ha escrit o la qui ha escrit aquesta frase, el que expressa és una experiència de desig profund i d'apassionament, però que malgrat tot ja ha après, i dic ja perquè l'autora o l'autor quan va escriure aquest passatge tenia només 23 o 24 anys, doncs ja ha après alguna cosa d'aquesta lliçó d'amor i de paciència, i l'expressa amb aquesta ciutat, Jamila, escrita amb D-J, Jamila, que és una ciutat, de fet, morta, és una ciutat enrunada, unes ruïnes romanes, que romanen doncs, en aquest espai on es mou l'autora o l'autor d'avui, i que, per tant, després d'aquest camí que ens diu que va fent revolts, i que també expressa o explica una experiència doncs, molt, molt comuna, que és aquesta d'anar realment cap a un lloc a través d'una carretera que fa zigzagues, i és cert que cada revolt, si no hi has estat mai abans, ja et fas la il·lusió que ja hi ets. I no, encara no. Hi ha un altre revolt, cosa que quan hi ha rectes doncs, no passa de la mateixa manera. Però quan hi ha revolts i no hi has estat abans, certament que sembla, i de vegades fins i tot si ja hi has estat, de vegades alguns revolts encara et venen de nou i ja et creus arribar quan encara no hi ets. És també una bona manera d'introduir aquesta contemplació de la ciutat morta, que ha dit que és com un esquelet blanc, que un esquelet d'ossos, perquè són aquestes runes de pedra blanca enmig d'una extensió on no hi ha res més, i ell les contempla des de l'alçada i per tant veu com un símbol d'un quelcom que va ser esplendorós, que ara ja no hi és, en queda aquest esquelet exposat, i una mica com els budistes quan recomanen que es vagi a fer meditació a vora d'un cos que s'està doncs, en un estat de putrefacció, no? Com per meditar sobre aquest caràcter passatger de la vida i dels èxits i de les suposades certeses, doncs una mica com aquesta meditació la fa l'autora o l'autor d'avui sobre aquesta ciutat morta. Però d'aquesta ciutat morta la lliçó que n'extreu no és una de aquietament sense horitzó o sense propòsit, sinó que s'orienta vers el cor palpitant del món. Car l'esperança, contràriament al que es creu, equival a la resignació. I viure no és resignar-se. L'autor o l'autora ens parla de l'esperança, sembla, de forma negativa. L'associa a la resignació. I, de fet, acaba d'explicar que l'esperança es trobava al fons de la caixa de Pandora. Per tant, de la caixa dels mals, com si aquest antic mite grec ja la identifiqués com quelcom de negatiu. Jo vaig sorprendre'm de llegir això i vaig anar a buscar a veure aquesta mite de Pandora i primer el que vaig trobar és que de fet en diem caixa de Pandora, però en realitat no és una caixa en el mite grec, sinó una àmfora o una gerra. I va ser Erasme de Rotterdam el que va traduir, va confondre la paraula i va traduir-la malament i així li ha quedat, la caixa de Pandora, però no era una caixa, sinó una gerra o una àmfora. I també posats a compartir doncs, això que he llegit sobre Pandora, aquest nom de Pandora de vegades es tradueix com la qui ha estat agraciada amb tots els dons. Pan seria tots i Dora, com a Dorotea, que és el do de Déu, és do. Però sembla també que en realitat, en el seu origen, no és l'agraciada amb tots els dons, Pandora, sinó la qui pot donar o oferir tots els dons. I sembla que en el seu origen Pandora és una deessa terra o la mare terra, aquesta que pot oferir, donar la vida, tots els dons, tot allò que tenim de bo que ens ve d'aquesta mare terra. I va ser, sembla, en el segle 8 o 7 abans de Crist, quan es va, diríem, patriarcalitzar aquesta antic mite. I en el poema d'Hesiod va ser quan es va esdevenir Pandora, no aquesta deessa que proveeix de tot el que és bo, sinó just el seu contrari, aquesta figura femenina negativa que és la causa i l'origen de tots els mals. Hom pot pensar, ah, això devia estar influït per Eva, la figura d'Eva, però de fet cal dir que el relat del Gènesi de la Bíblia va ser escrit després d'aquest mite. Per tant, la influència doncs, potser va en l'altra direcció. Bé, i realment hi era l'esperança en aquesta caixa o gerra àmfora de Pandora? Certament que, segons el mite que ens ha arribat, sí que hi era, però és aquella realitat que hi havia al fons de la caixa i que Pandora té temps de tornar a col·locar la tapa, de manera que no s'escapa. És a dir, que en el mite, aquest caràcter negatiu de l'esperança pot quedar en entredit, perquè pot ser que en aquesta caixa de mals, al fons de tot, hi hagués aquesta esperança com a què? Quelcom enganyador i negatiu o com a quelcom que ens recorda que no tots són mals? Certament en el mite no fuig, no marxa o no s'escapa aquesta esperança perquè Pandora torna a posar la tapa, amb la qual cosa sembla que encara el seu efecte és més negatiu, perquè no només ha deixat fugir tots els mals al món, sinó que a l'esperança no l'ha deixat de sortir. En qualsevol cas, què dir d'aquesta afirmació de l'autora o de l'autor d'avui, que l'esperança és, de fet, resignació? Certament que hi ha una forma d'entendre-la, una forma d'esperar, de tenir esperança, que mina la força vital, la força de rebel·lar-se i plantar cara, la força de viure dempeus i no agenollat, que és la que en aquest segon text l'autora o autor d'avui encara té 23 o 24 anys. Ara veurem en els dos textos següents que ja són 15 anys més tard, que ja en té cap a 40. Però en aquests dos primers, doncs, són textos de joventut. 23, 24 anys i aquesta puixança, aquest desig de cercar el cor palpitant del món i de refusar una esperança que és vista com una domesticació o una resignació. D'esperança n'hi ha una altra que fa precisament que puguis donar la vida i tenir tot el coratge del món. Luther King, per exemple, Martin Luther King, deia: «Si no tens una causa per a la qual estiguis disposat a morir, no tens cap raó per viure». Aquesta esperança de Luther King certament no va ser motiu de resignació, sinó el contrari. Bellesa i hi ha els humiliats. Siguin quines siguin les dificultats de l'intent, voldria no ser mai infidel ni a l'una ni als altres. Aquí ja han passat 15 anys i l'autora o autor d'avui ja no en té 24, sinó que en té 39. I sembla, 15 anys més tard, que aquella lliçó d'amor i de paciència que ja coneixia en la seva joventut s'hagi fet més fonda i li permeti de fer aquesta afirmació sobre la bellesa i els humiliats. Aquest unir, doncs, la bellesa i els humiliats recorda el crit, el clam de «volem el pa i les roses». Volem el pa, el benestar material, les necessitats cobertes, però també volem les roses. Difícilment es podrien assimilar amb una necessitat al mateix nivell que el pa, però des d'aquest punt de vista de l'anhel profund de sentit que caracteritza les persones, són certament no només tan importants com el pa, sinó les roses, fins i tot poden ser més. Fins i tot hi pot haver qui, com Luther King, estigui disposat a donar la vida no només pel pa, sinó també per les roses. L'expressió ve del 8 de març del 1909, quan més de 15.000 treballadores van marxar pels carrers de Nova York exigint pa i roses. També Emma Goldman, coneguda com a Emma la Roja, deia que, si no puc dansar, aquesta no és la meva revolució. Finalment, se'm demana que digui qui sóc. No res, encara. No res, encara. Aquí l'autora o autor ja té 40 anys i en contrast amb aquell primer text on semblava que rebutjava de ple l'esperança, aquest no res, encara, fa pensar que, malgrat tot, no només hi pugui haver en aquesta vida que així s'expressa, que així es defineix com un no-res, com a encara, hi pugui haver, com deia, una esperança concreta d'una o altra cosa, sinó que tot ella, tota aquesta vida sencera és concebuda com una espera o com una esperança. És projectada cap a un futur del qual certament s'espera, si no una plenitud, almenys sí una realització. Aquest no res espera, perquè diu que no és res, que no res encara. En el futur, més endavant, aquest no res espera deixar de ser no res. Com deia, potser no una plenitud, tot i que, doncs, jo crec que és això el que hi batega, aquest desig de plenitud. però com a mínim explícitament, és aquest sortir del no-res, el que s'espera. I es concentra en aquest text en aquella sola imatge per a la qual ens diu l'autora o l'autor que té memòria i que té a veure amb el mar que ha perdut i des d'aleshores espera. Els fragments d'avui són de l'autor Albert Camus. Pertanyen, com he dit, a dos moments diferents de la seva trajectòria. Són narracions breus aplegades en dos reculls. El primer, que correspon als textos de quan tenia 23-24 anys, es titula Noces, i el segon, que són els de quan té 39-40, es titula L'estiu, i amb dos estan editats en català junts, i el títol és Noces, l'estiu. Albert Camus va néixer a Orà, a Algèria, i és per això que aquest primer text parlava de Tchamila, que és aquesta runa romana, és aquesta ciutat d'Algèria, que ell coneix bé, i també és per això que aquest mar no és una figura literària només per ell, sinó que és una experiència real, aquest enyor del mar i de la llum. Camí, de petit, la seva mare era de Mallorca, de Menorca, i el va criar, junt amb els seus germans, sola, perquè el pare va morir quan ell era molt petit. Camí va tenir tuberculosi d'adolescent als 17 anys. Després es va casar ja als 21 a Algèria i es va divorciar als 22. De manera que quan escriu aquests primers textos, els fragments dels quals he llegit avui, doncs ja és molt jove, però ja porta, diríem, molta vivència al damunt. I quan parla d'aquesta lliçó d'amor i de paciència, doncs segurament que és versemblant pensar que l'hagi pogut aprendre. Després, com és sabut, doncs té una popularitat i una, és molt conegut des d'aquest punt de vista de la creació literària, i fins i tot l'any 1957 va rebre el Premi Nobel de Literatura. L'altre nominat aquell any va ser Nikos Kazantzakis, al qual també hem dedicat un programa amb el Crist de Nou Crucificat. Camus va morir d'accident de cotxe als 47 anys, per tant, només 7 anys després d'haver escrit el fragment o la narració de la qual pertany el darrer fragment d'avui, que es titula La mar més de prop. Sobre l'associació de la seva literatura i el seu pensament de Camus amb l'absurd, ell mateix va escriure que de cap manera es podia reduir el seu pensament amb aquesta noció d'absurd, i per això els fragments que he triat avui doncs volien ser un testimoni amb aquest cor palpitant del món que Camí, des de ben jove fins a la seva mort, que també es va produir doncs amb una edat molt jove, va ser el seu objectiu, el que orientava la seva vida. I això és tot per avui. Ah, el fragment d'avui l'hem escoltat en la traducció de Lluís Calderé. Fins dimecres vinent, i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana.
Ràdio Estel.